Ara mateix una situació de precarietat laboral absoluta. Fa ja 3 mesos que no estem percebint el nostre salari, estem treballant 24 hores tots els dies de la setmana, ens mantenim operatius però en una situació de desemparament professional total.
La plantilla de l'ambulància de la Guàrdia Urbana denuncia que el servei està en perill. Fa 3 mesos que l'empresa adjudicatària, el Consorci de Transport Sanitari de Girona, no els està pagant les nòmines i la situació és insostenible. Demanen que es regularitzi la seva situació econòmica i que es garanteixi el servei d'aquesta unitat que fa més de 50 anys que està en actiu. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest conflicte laboral amb el servei d'ambulància de la Guàrdia Urbana. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els conserges de les escoles públiques de l'Hospitalet s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals. Denuncien que treballaran precari i demanen solucions.
Trabajan todas las tardes, tienen jornada partida, trabajan todas las tardes sin ningún tipo de contraprestación económica, al contrario que el resto de empleados del Ayuntamiento. Están trabajando con unas instrucciones totalmente obsoletas del año 2001.
La integració de la intel·ligència artificial en el món físic centra bona part del Mobile World Congress, una tecnologia que busca sortir de l'entorn virtual per fer-se cada vegada més present en robots, vehicles intel·ligents o dispositius de tota mena. Avui coneixerem algunes d'aquestes novetats que es presenten aquests dies al recinte de Fira Gran Via. I en esports ens centrarem en el FEM d'Hospitalet, que milita la primera divisió de bàsquet encarida de Rodes. L'equip de Roger Gisbert suma 3 victòries i consideren que amb una quarta la salvació ja estaria pràcticament lligada.
Ens falta una victòria per tenir la salvació, no matemàtica, però per l'experiència d'altres anys, la salvació està en 4 victòries. Ens queden encara partits factibles de guanyar.
La plantilla de l'ambulància de la Guàrdia Urbana denuncia que el servei està en perill. Fa 3 mesos que treballen sense cobrar i asseguren que la situació ja és insostenible. Demanen que es garanteixi el servei d'aquesta unitat amb més de 50 anys d'història i que es regularitzi la seva situació econòmica.
La continuïtat de l'Índia, l'ambulància de la Guàrdia Urbana, podria estar en perill. Així ho denuncien la desena de treballadors que s'ocupen d'aquest servei i que des de fa 3 mesos ho estan fent sense cobrar. L'empresa adjudicatària, el Consorci de Transport Sanitari de Girona, no els hi està pagant les nòmines.
Ara mateix és una situació de precarietat laboral absoluta. Fa ja 3 mesos que no estem percebint el nostre salari, estem treballant 24 hores tots els dies de la setmana, ens mantenim operatius però en una situació de desemparament professional total, silenci administratiu per part de l'empresa, també per part de l'Ajuntament, que és l'empresa que adjudica el servei, i així estem, sense solucions i sense cap notícia.
Demanen que es regularitzi la seva situació econòmica i que es garanteixi el servei d'aquesta unitat que fa més de 50 anys que està en actiu i que asseguren fa una funció essencial per la ciutat. Tot i que s'han reunit amb l'Ajuntament, de moment la situació no es desencalla.
Nosaltres entenem que al final la solució passa per ells, perquè l'empresa està en preconcurs de creditors, segurament acabarà desapareixent i serà l'Ajuntament qui hauria de fer-se càrrec, treure un concurs d'emergència i buscar una altra empresa que es fes càrrec del servei. Empresa interessada en tornar a rebre l'adjudicació ja, però sembla que l'Ajuntament no està per la feina de treure un nou concurs. Nosaltres sabem que som primers intervinents en més del 80% dels serveis que realitzem. Està comprovat per l'informe de la Generalitat que no hi ha duplicitats. I a part del sistema d'emergències mèdiques, nosaltres fem també una feina social. Nosaltres, a requeriment de Guàrdia Urbana, quan hem de pujar algú al seu domicili, persones grans, gent amb mobilitat reduïda, que tenen, per exemple, se'n va el llum i no funciona l'ascensor, doncs som nosaltres qui va al SEM, aquest servei no el fa. Acudim a serveis preventius, a la ciutat, fem de tot el que ens mana a Guàrdia Urbana.
Des de principi d'any, l'Índia ha fet 316 serveis i des d'abril fins a desembre del 2025 en va fer més de 1.900. Els treballadors també estan recollint signatures en línia i en paper per reclamar la continuïtat del servei de l'Índia.
Una situació amb la qual els grups municipals d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, el Partit Popular i Comuns han volgut donar suport a la plantilla de l'ambulància municipal en un comunicat conjunt, demanant que l'equip de govern faci les gestions necessàries per mantenir aquest servei que consideren essencial. Pel que fa al govern municipal, el primer tinent d'alcaldia, Jesús Ocillos, s'ha reunit avui amb l'empresa adjudicatària i li ha requerit informació sobre el servei i que compleixi amb les seves obligacions amb els treballadors. A l'espera del resultat d'aquestes converses amb l'empresa, l'Ajuntament vol deixar clar que el servei d'ambulàncies a la ciutat està absolutament garantit. El SEM opera amb 9 ambulàncies a l'Hospitalet i en els propers mesos passaran a ser 11 amb l'entrada en funcionament de la nova seu. Pel que fa a l'ambulància municipal, l'Ajuntament espera que l'empresa compleixi i es continuï prestant aquest servei.
Jo crec que el que hem de veure, i més després de la reunió d'aquest matí, és veure quina resposta a curt termini dona l'empresa i en funció d'aquesta resposta doncs, valorarem tots els escenaris possibles, posant sempre en el mig del nostre interès i de la nostra acció, ajustar-nos a la legalitat, reitero, i intentar, pels mitjans que siguin raonables i legalment possibles, donar continuïtat al servei de l'ambulància municipal.
Els conserges de les escoles públiques de l'Hospitalet s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals. Denuncien que treballen en precari i demanen solucions.
Després de celebrar una assemblea davant de l'Harmonia, més de 60 conserges d'escoles de l'Hospitalet han anat cap a l'Ajuntament on s'han concentrat per reclamar millores laborals. El col·lectiu denuncia la situació laboral precària que pateixen des de fa anys. No porten uniforme, tot i que ho recull el seu conveni. Es regeixen per unes instruccions de treball que daten del 2001 i són els únics treballadors municipals que treballen totes les tardes sense cap remuneració.
Trabajan todas las tardes, tienen jornada partida, trabajan todas las tardes sin ningún tipo de contraprestación económica, al contrario que el resto de empleados del ayuntamiento. Están trabajando con unas instrucciones totalmente obsoletas del año 2001, cuando hay un acuerdo del año 2018 que no se está aplicando. Hace 8 años que no se les dota de vestuario, cuando es también una obligación del ayuntamiento de dotarlos anualmente. Están haciendo unas tareas de mantenimiento básicas, pero que necesitan una formación. No se les da formación y, sin embargo, se les obliga a hacer este mantenimiento.
Una altra de les queixes dels conserges és el mal manteniment de les escoles, que consideren que en molts casos transmeten inseguretat als professionals i usuaris dels centres. Des de la Intersindical denuncien que han demanat a l'Ajuntament els contractes de manteniment que tenen els edificis per saber què està passant i quines actuacions s'han fet, i no han rebut cap resposta al respecte. Per aquest motiu han demanat a la GAIP, la Comissió de Garantia del Dret a la Informació Pública, que actuï i demani aquests contractes al consistori.
Deixen 2 mesos no respost, en la d'una institució superior, que és la GAIP, que és la Generalitat, que per transparència el dit no els han contestat, actueu vosaltres. Han acceptat el cas i els han dit que ara demanaran a l'Ajuntament que es faciliten tots aquests contractes que han demanat, que és una cosa per saber per tota la ciutadania, perquè si no, no pot ser que els conserges estiguin 4 mesos l'any a 30 graus, que les escoles es caiguin a trossos.
Queremos formaciones, queremos que se nos forme como profesionales que somos para poder atender las necesidades que podríamos solventar. Las escuelas están muy mal por dentro. Cualquier persona que lleve sus hijos al colegio lo sabe.
Els conserges continuaran amb les concentracions tots els dimecres de 10 a 12 del migdia davant de l'Ajuntament fins que rebin resposta per part del consistori. A més, també portaran les seves reivindicacions al proper ple municipal.
Sobre aquesta protesta dels conserges de les escoles públiques a l'Hospitalet, el primer tinent d'alcaldia, Jesús Ocillos, ha afirmat que ja han parlat amb alguns dels sindicats sobre les condicions en què treballen els conserges. Ocillos considera que les reivindicacions són legítimes i que aquest diàleg entre representants de la plantilla i Ajuntament podria donar fruits.
Però ara mateix, un dels temes dels que ens estem ocupant és justament de la situació que els conserges estan posant sobre la taula. La major part de les qüestions que estan traslladant les considerem legítimes i, per tant, tindran una resposta propera.
Avui comença la preinscripció escolar per al pròxim curs amb una novetat important, la pèrdua del concert educatiu del centre Xaloc i Pineda, que passaran a ser privats. Davant la previsió de que part de l'alumnat marxi d'aquests centres, el Departament d'Educació ha previst la creació de 6 nous grups de primària a la xarxa pública. D'aquesta manera s'obriran 3 grups de primer a tercer a l'escola Belvitge i 3 més de quart a sisè a l'escola Bernat Metge. Són els anomenats grups bolets i han de permetre absorbir la nova demanda. Pel que fa a l'ESO, es crearan 4 nous grups a l'Institut Belvitge, al Centre d'Estudis Joan 23 i al Pare Enric d'Usó. El termini per a l'ESO comença el 6 de març i finalitza, igual que el d'infantil i primària, el dia 18. El tràmit s'ha de fer en línia i les famílies poden rebre suport de l'Oficina Municipal d'Escolarització situada a la Casa dels Cargols. I el sindicat Comissions Obreres fa una crida a la comunitat educativa i al conjunt de la ciutadania a participar en una manifestació de protesta el 26 d'aquest mes de març a les 5 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Volen exigir al govern local mesures urgents per solucionar el que aquest sindicat considera una situació d'emergència marcada per la saturació de les aules i una taxa de fracàs escolar per sobre de la mitjana.
Comissions Obreres denuncia que el 75% de les aules de primària i més del 30% de les aules de secundària dels centres educatius de la ciutat estarien per sobre de la ràtio d'alumnat per aula que marca la llei. Aquesta sobreocupació de les aules també es notaria en els anomenats grups bolet, grups i espais educatius que s'han d'obrir de forma precària per poder escolaritzar els infants que ja no es poden encabir en els grups ja saturats, grups bolet que en els últims 3 cursos haurien passat de 14 a 31.
Que al barri de la Torrassa s'obri un institut d'escola amb uns espais per permuta que té la Renfe. Que a Can Rigal s'obri un altre institut i que es situin dues escoles més. Que no pot ser que la prioritat sigui, com el darrer any que ha passat, obrir 3 residències d'estudiants i 3 hotels. Que això no és el model que fa i que acaba amb l'emergència socioeducativa.
Comissions Obreres reclama que al barri del centre, el solar entre les avingudes Pau Casals i Carrilet, es destini a una nova escola, en comptes de la futura comissaria de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i que les escoles de Belvitge puguin obrir noves línies per acollir l'alumnat que sortirà de les escoles Xaloc i Pineda una vegada aquests centres religiosos concertats passin a ser 100% privats. La sobreocupació de les aules, segons la Federació d'Educació de Comissions Obreres, també arriba a l'etapa d'infantil.
Vol dir que d'altres llocs de Catalunya estan a 25 alumnes a primària, a 20 a infantil, i aquí això no passa. Estem amb un 70% d'aules on tenim 27 alumnes a l'aula amb la complexitat que jo us deia. O sigui, una mestra, 27 alumnes, amb diferents casuístiques a nivell socioeconòmic i d'aprenentatge.
Igualment, Comissions Obreres recorda que la taxa de fracàs escolar als barris del Samuntà, amb més densitat de població i nivell de renda més baix, fregaria el 40% i que el conjunt de la ciutat és del 33%, per sobre de la mitjana metropolitana i el doble de la mitjana del conjunt de l'Estat, que és del 15%. També alerta que aquest context d'emergència educativa és terreny abonat per al populisme i l'ultradreta. I per defensar un model d'escola pública de qualitat i amb prou mitjans, demanarà la paraula en el ple municipal del dia 24 i el dijous 26 a les 5 de la tarda convocarà una manifestació a la plaça de l'Ajuntament.
Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa demana al govern municipal prioritzar els serveis destinats a la gent gran. El portaveu del grup municipal, Jaume Graells, en roda de premsa ha assegurat que durant la pandèmia es van suspendre el servei de menjador als casals de la gent gran i que aquest encara no s'ha restablert, sent un servei essencial que garantia el dret a una alimentació digna pels avis i àvies de la ciutat i que també els hi servia per socialitzar. El grup republicà també ha posat sobre la taula les queixes del veïnat al voltant de les negatives a atorgar el servei de teleassistència a persones de la tercera edat a la ciutat. Asseguren que hi ha un retard de 2 anys en l'entrega dels aparells.
I la Diputació ens ho ha dit clarament. Qualsevol municipi que demani aquests aparells el tenen automàticament. No s'ha denegat a cap municipi tenir-ho. Quin motiu hi ha, doncs, perquè els nostres avis triguin 2 anys en rebre aquest servei? En general, hi ha una política que no és gens proactiva amb la nostra gent gran.
Un braç robòtic intel·ligent o com crear i interpretar noves realitats digitals són dos exemples de com s'integra la intel·ligència artificial en el món de la tecnologia. Aquestes i d'altres novetats es poden veure aquests dies al recinte de Fira Gran Via en el marc del Mobile World Congress.
La integració de la intel·ligència artificial en el món físic centra bona part del Mobile World Congress, una tecnologia que busca sortir de l'entorn virtual per fer-se cada vegada més present en robots, vehicles intel·ligents o dispositius de tota mena. Una IA que és més tangible i també més autònoma, capaç d'aprendre i d'executar tasques automàticament. Com aquest braç robòtic intel·ligent, que amb la seva càmera no només rastreja el que passa al seu voltant, sinó que també interpreta la realitat. En aquest cas, la IA s'adona que l'estem gravant per televisió.
És un precursor de la interacció home-màquina. El reconeixement facial automatitzat proporciona al robot un aprenentatge sobre com reaccionen els humans. Aquests robots troben automàticament la manera d'aconseguir el següent objectiu.
Un altre exemple en què la IA ha après a interpretar i també a crear noves realitats digitals és el nou producte que presenta Adobe, un programa capaç de generar un model en tres dimensions a partir d'un dibuix en paper.
Quan un visitant dibuixa la vinyeta d'un monstre, passem el personatge al producte més nou d'Adobe, Firefly Boards. Utilitzem models d'IA de tercers integrats directament a Firefly per ajudar a convertir l'esbós en una imatge i després la imatge en un vídeo.
Enguany, el Mobile també ha dedicat un sector a imaginar com la tecnologia transformarà els aeroports del futur. Des d'un sistema electrònic d'identificació de maletes que permet rastrejar la seva ubicació fins a l'ús de la intel·ligència artificial per millorar l'operativa de les cues.
Si algú entra a la cola, podem detectar el temps que li tomarà a aquesta persona específica llegar al final de la cola. Al igual que si la cola se sobresale, podem seguir detectant. Igualment, podem enviar alertes a algun equip d'operacions.
Però la tecnologia també està cridada a transformar l'experiència de volar, com aquestes ulleres de realitat virtual que ens permeten organitzar el nostre viatge de manera immersiva abans d'arribar al destí.
Pots trobar experiències que podràs gaudir a la terra, a la ciutat a la que és la teva destinació. Poden ser restaurants, poden ser monuments, pots comprar les entrades per la Sagrada Família.
Un Mobile World Congress que no ha oblidat el sector de la telefonia. En aquesta edició destaquen novetats com el Robot Phone, que presenta Honor, un smartphone que incorpora una càmera amb un petit braç robòtic que permet fer fotografies des de tots els angles possibles o fins i tot fer seguiment d'objectes i persones en moviment.
I en una fira com el Mobile, on es mouen més de 100.000 visitants, la seguretat és un aspecte molt important. De fet, és un dels majors dispositius de seguretat que es munten a l'Hospitalet. Això s'ha de sumar a l'escalada bèl·lica a la zona del Golf Pèrsic, que ha fet que Mossos hagi redimensionat el dispositiu, ja que alguns dels congressistes són procedents d'Orient Mitjà. Uns 2.000 agents de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de l'Hospitalet estan destinats al patrullatge fix i mòbil. A més, s'ha reforçat la vigilància preventiva tant dins com fora del recinte firal de Gran Via.
Hem de recordar que estem en un nivell 4 sobre 5, per tant, és un nivell de màxima alerta. Hem incrementat els efectius i hem reforçat determinats punts estratègics. Tots els efectius que participen en el dispositiu estan efectuant totes aquelles mesures de protecció i d'autoprotecció.
I no deixem de parlar de Fira Gran Via de l'Hospitalet perquè la Generalitat ha donat a conèixer que el cost de la construcció del nou pavelló, el conegut com a Hall Zero, ha augmentat en 165 milions d'euros respecte a la previsió inicial. Aquest augment es deuria a l'augment de les despeses de construcció i de les expropiacions i de la superfície construïda. Així, el cost total del pavelló de 60.000 metres quadrats arribarà als 365 milions d'euros i s'espera que pugui utilitzar-se l'edició del Mobile del 2028. Aquestes dades s'han fet públiques amb el nou conveni de col·laboració entre la Generalitat i la resta d'accionistes de Fira 2000 pel finançament de l'ampliació del recinte firal. L'Ajuntament de l'Hospitalet hi forma part i amb el nou conveni haurà de portar 10,4 milions cada any fins al 2029. I parlem ara de les jugateques ambientals que ja han arrencat les seves activitats de primavera als parcs de Bellvitge, Les Planes i Can Buixeres. El programa s'allargarà fins al mes de juny amb propostes cada cap de setmana pensades per aprendre i gaudir en família.
Les jugateques ambientals ofereixen cada dissabte espais de joc, activitats i tallers. amb continguts relacionats amb la sostenibilitat, la ciència i la salut. L'objectiu és apropar el coneixement del medi ambient a petits i grans, d'una manera lúdica i participativa, fomentant valors de respecte i cura de l'entorn. Les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia per facilitar l'accés a totes les famílies que vulguin participar-hi.
És un projecte que està pensat per la participació en família, perquè les famílies s'involucrin. També té una repercussió a nivell social, perquè ens hem adonat que són punts de trobada, que venen la canalla ve acompanyada de tota la família, que es troben grups d'amics de l'escola, per exemple, es troben a la jugoteca per fer activitats plegats.
Una de les novetats destacades és la consolidació de la Naturaula, al Parc de les Planes. L'any passat, la EMB va substituir el mòdul de la jugoteca ambiental per aquest nou espai, un projecte nascut el 2022 amb la voluntat de donar suport als centres educatius de l'Hospitalet que utilitzen els parcs com a recurs pedagògic.
Oferint aquesta possibilitat i aquesta oportunitat d'accedir a aquests valors i a aquests avantatges per la salut i pel benestar amb moltes persones que en unes altres circumstàncies potser no tindrien aquest accés, perquè igual no tenen la possibilitat de marxar lluny a contactar amb la natura.
Les jugoteques ambientals tenen lloc als parcs de Bellvitge, Les Planes i Can Buixeres, de 11:45 a 2:45 del migdia cada dissabte fins al mes de juny.
La temporada del SEM d'Hospitalet a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes és de moment molt bona, però l'equip de Roger Gisbert no té assegurada encara la permanència.
Una victòria més. Amb aquesta idea afronta el SEM d'Hospitalet la resta de la temporada de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. Ara mateix, l'equip de Roger Gisbert suma 3 triomfs i consideren que amb un quart la salvació ja estaria pràcticament lligada. És una visió prudent, però en qualsevol cas és l'objectiu que s'ha marcat quan falten 5 enfrontaments.
Els dic que ens falta una victòria per tenir la salvació, no matemàtica, però per l'experiència d'altres anys, la salvació està en quatre victòries. Ens queden partits factibles de guanyar. Jo tinc un lema més que de la principi de temporada que els dic, victòria o susto? Avui hem fet susto. El que no podem permetre és que no competim els partits.
Nosaltres creiem que Ferrol o Zuzenac són dos partits claus per determinar el final de la temporada, però sabem que si guanyem un partit més tenim el 80% de possibilitats de continuar a primera. Crec que estem fent una temporada bastant treballada i hem perdut partits que sabíem que no podien guanyar.
Perquè ara mateix el SEM l'Hospitalet és 7è, amb un balanç de 3-8. Només l'últim classificat podria baixar i aquest lloc l'ocupa l'Elx, amb un registre de 0 victòries i 11 derrotes. El problema és que els alacantins seran els rivals de l'última jornada, el 9 de maig, i han incorporat ara a 9 jugadors que podrien canviar la seva tendència. Per tot això, el SEM l'Hospitalet vol fugir dels problemes com més aviat millor.
Preferiríem tindre-ho ja solució. L'última jornada és contra Elche, que és l'equip que va a últim, i també ens queda anar a Vitoria, que sempre és un equip fort, però aquest any té un equip molt jove, ja va ser un expert, i han perdut diversos partits, entre ells el nostre de l'anada, per inexperiència. És un altre lloc que jo crec que és factible guanyar, però encara n'hi ha un parell de partits entremig que són partits complicats, però que es poden guanyar.
La primera oportunitat per sumar la quarta victòria no serà gens fàcil. El SEM l'Hospitalet visita aquest dissabte la pista del Villa de Leganés, tercer classificat.
I amb els esports ho deixem aquí. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.